Aquest és un podcast del...
Super3!
Fer història. Sabeu què és un orde monàstic? És una comunitat religiosa formada per monjos o monges. Fins fa poc solien viure en monestirs sense gaire contacte amb el món exterior. Els monjos i les monges es dediquen a treballar per sostenir econòmicament la seva comunitat, però també passen moltes hores resant, estudiant i fent vida contemplativa. És a dir, dediquen moltes estones a contemplar amb atenció tot allò que els envolta, ja que, segons ells i elles, és una bona manera de notar la presència de Déu al darrere de tots els aspectes de la realitat. Alguns ordes monàstics vivien en clausura, i per això els membres que en formaven part no podien sortir a l'exterior ni rebre cap visita. D'altres establien l'obligació de mendicar, i per això els seus membres recorrien els camins demanant almoines per als pobres. D'altres imposaven el vot de pobresa, i en aquest cas els membres de l'orde no podien tenir cap possessió material. Doncs bé, un dels ordes més estesos per Europa va ser el dels benedictins. Seguien les regles que va marcar Sant Benet, i la vida dels seus membres es dividia en períodes de pregària, de lectura dels llibres sagrats, de treball físic i de descans.
Avui us parlarem d'un abat benedictí de casa nostra en època medieval. Un home noble que va viure ara fa 1000 anys i que va ser comte de Berga i de Ripoll. Però després va ingressar a l'església i va arribar a ser bisbe de Vic i el màxim responsable dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i de Sant Miquel de Cuixà. Un home molt intel·ligent, amb un tarannà pacificador i una gran capacitat de treball, que va fundar el monestir de Montserrat i va restaurar les ciutats de Manresa i Cardona. Un gran amant de la cultura, que va aconseguir que Catalunya, a través dels seus monestirs, fos un focus de primer ordre en el camp de l'art i les idees, respectat i admirat a tota Europa. Una de les figures més notables d'una Catalunya canviant que tot just naixia, un home que va fer història. Avui us presentem l'abat Oliba.
Fa poc més de 1000 anys, la família més important del nostre país era el Casal de Barcelona. Ja feia un temps que Guifré el Pilós, a qui es considera un dels pares de la nació catalana, havia traspassat per primera vegada els seus comtats als seus 3 fills, sense demanar permís als reis francs. Allò va esdevenir un costum hereditari i durant 5 segles els seus descendents masculins el van succeir contínuament en el poder. El nostre protagonista d'avui, Oliba, va néixer l'any 971. Era besnet de Guifré i en 3 generacions la seva família havia aconseguit moltíssim poder. Governaven sobre alguns dels comtats catalans principals. Concretament, dominaven els comtats d'Urgell, la Cerdanya, Besalú, Osona, Manresa i Girona.
Oliba tenia 2 germans més grans que ell, Bernat Tallaferro de Besalú i Guifré II de Cerdanya. Com era tradició en la majoria de famílies poderoses, els fills més grans eren els hereus i alguns dels germans petits, que es quedaven sense terres, es dedicaven a fer carrera religiosa. En aquell temps, l'església també tenia molt de poder i sempre anava bé tenir-hi algú de casa dins, remenant les cireres.
Aquest és el teu oncle, Miró III, bon fill, el bisbe de Girona, i està molt content que vulguis seguir els seus passos.
I jo també seré bisbe algun dia?
A poc, Bailet. De moment començaràs estudiant al monestir i ja veurem cap on et du la vida.
D'acord.
El seu oncle es va encarregar d'educar aquell noiet amb els valors de l'església. també va saber frenar una mica el caràcter arrauxat d'altres membres de la família, com el seu pare, Oliba Cabreta, o els seus germans grans Bernat i Guifré. El petit Oliba era força intel·ligent i bon estudiant. Quan tenia 14 anys, hi va haver un fet històric que el va trasbalsar molt. El cabdill musulmà Almansor va saquejar Barcelona amb els seus guerrers.
El saqueig de Barcelona va tenir lloc exactament el 6 de juliol del 985. Almansor era el cap militar del califat de Còrdoba i amb el seu poderós exèrcit no va parar d'atacar els territoris cristians del nord de la península. Aquell any, primer va derrotar les tropes del comte Borrell II en una batalla prop de Terrassa i després va avançar cap a la capital del comtat. Les muralles de Barcelona no els van aturar pas. Primer van construir una catapulta i van llançar dins de la ciutat els caps tallats de mig miler de cavallers que havien mort. Després van atacar sense por, escalant les muralles i esbotzant les portes. Van arrasar la ciutat i van fer presoners molts barcelonins.
Aquella devastació terrible no va arribar pas a la Cerdanya, però sí que hi van arribar supervivents que havien pogut fugir i que explicaven coses terribles. La família d'Oliba temia que els atacs d'aquells enemics implacables es poguessin estendre als seus comtats. 3 anys després d'aquell atac a Barcelona, el pare d'Oliba va marxar de Catalunya. Es feia vell i va començar a témer pel destí de la seva ànima, així que va decidir viatjar fins al monestir italià de Montecassino. Confiava que, si es feia monjo i passava els últims anys de la vida pregant, Déu li perdonaria els pecats. Aquella era una idea molt habitual entre els nobles i els reis medievals que no havien fet gaire bondat. Sigui com sigui, això automàticament convertia el jove Oliba, que aleshores tenia 17 anys, en el nou comte de Berga i de Ripoll.
Mare, no sé pas si estic fet per ser comte. M'he passat molts anys assistint a consagracions d'abadies i parròquies, a fundacions de monestirs i a les eleccions d'abats i bisbes, i admiro com els monjos, els seus escriptoris, copien els manuscrits amb una gran dedicació. Però això de governar...
No pateixis, fill meu, jo t'ajudaré. Junts compartirem la sobirania d'aquests comtats.
Gràcies, mare.
Durant aquella etapa, que va durar 14 anys, Oliba va tenir una relació molt estreta amb la seva mare. Va governar tan bé com va saber, però tenia clar que ell no faria com el seu pare. No volia esperar el final de la seva existència per dedicar-se a la vida religiosa. De manera que, quan tenia 31 anys, va deixar els comtats en mans dels seus germans grans i, per voluntat pròpia, va entrar a la comunitat monàstica de Ripoll. I ho va fer com a simple monjo. Aquella va ser una decisió extraordinària, ja que pels seus orígens familiars hi hauria pogut entrar directament com a abat. Però ell tenia les idees molt clares i no volia que li regalessin cap privilegi pel fet de pertànyer a una nissaga poderosa.
Era l'any 1002, quan l'abat de Ripoll, Sant Iofré, va vestir el jove Oliba amb l'hàbit benedictí. Acollir-se a la regla de l'orde no li va comportar cap problema. Ell era un home dinàmic i emprenedor. I allà la pregària i l'estudi, i el treball, anaven de bracet. Es va avesar ràpid a la vida monàstica. Les estones lliures, que no eren gaire habituals, llegia Virgili, el seu autor clàssic predilecte, i també escrivia acròstics. Sabeu què són? Unes composicions poètiques en les quals, si llegeixes verticalment les primeres lletres de cada vers, descobreixes un mot o una frase. Aquell joc d'enginy se li donava força bé i els seus germans monjos es meravellaven de la seva intel·ligència.
6 anys després, Sant Iofré va morir i els benedictins van haver de triar un nou abat per al monestir. L'abat és la persona que hi ha al capdavant de la vida espiritual de la comunitat. Podríem dir que és com el president d'una comunitat de monjos. El títol d'abat és vitalici, o sigui, que dura fins al moment de morir. Per això convenia triar una persona forta que pogués defensar els drets del monestir a l'exterior, però també una persona estimada i entenimentada que sabés liderar la comunitat monàstica. Segons Sant Benet, la comunitat benedictina havia de ser com una família. L'abat era el pare i els altres monjos, els fills, que entre ells s'havien de comportar com a germans. Sabríeu esbrinar qui van escollir, oi? Efectivament, Oliva.
Tenim clar que ets la persona adequada per ser el nou abat.
Per què, benvolguts germans?
Perquè tens un tarannà pacificador, però també ets entusiasta. Coneixes perfectament la vida monàstica, però també has estat comte. Per tant, coneixes de primera mà com funciona el país.
Això és cert.
I a més, tot i que em faci una mica de vergonya reconèixer-ho, no està malament que el nostre nou abat sigui membre d'una família tan poderosa com la teva.
Des d'un primer moment, l'abat Oliva va intentar dur a terme una tasca pacificadora entre els diferents corrents religiosos en el si de l'Església i també va promoure la repoblació del territori i la recuperació econòmica del país després de les ràtzies islàmiques que l'afablien amb els seus saquejos. També va dedicar bona part de les energies a defensar i consolidar els béns dels seus monestirs.
Abat Oliva, hi ha una cosa que ens preocupa una mica.
Digueu-me quina.
Hem vist massa cops que alguns nobles els agafen un rampell i de cop i volta es queden per la força a les terres de l'Església. Patim perquè no sabem si ens ho prendran tot i no ens fa cap gràcia estar indefensos.
Entenc la vostra preocupació. I teniu raó. Més val que estiguem previnguts.
I què podem fer?
Necessitem protectors poderosos. Més poderosos fins i tot que la meva família.
Caram, i qui ens podria protegir?
Demanarem ajuda al papa de Roma. Ningú no s'atrevirà a desafiar-lo.
L'abat Oliva va viatjar fins al Vaticà l'any 1011 i va aconseguir una audiència. Gràcies a això va obtenir uns documents molt importants, les butlles papals. D'una banda, certificaven que els monestirs i les terres que governava l'abat Oliva passaven a estar sota la protecció directa de Sant Pere del Vaticà. Per tant, una agressió contra qualsevol dels monestirs d'Oliva significava una agressió directa al papa. Oliva també va aconseguir que el papa li atorgués la facultat d'excomunicar directament tot aquell qui intentés apropiar-se dels béns monàstics. L'excomunió era el càstig màxim que podia rebre un cristià perquè suposava l'expulsió de la comunitat de creients. Per tant, una persona excomunicada no podia assistir a la missa, ni rebre els sagraments, ni confessar-se perquè li perdonessin els pecats. En una època tan religiosa com la medieval, allò era terrible. Els excomunicats, la gent fins i tot deixava de saludar-los i ni tan sols els dirigien la mirada.
El segon cavall de batalla d'Oliva va ser la cultura. El monestir de Santa Maria de Ripoll va esdevenir un dels grans centres de coneixement de l'Europa del segle XI. El seu escriptori es va convertir en un lloc important de producció de manuscrits de temàtiques diverses i també de traducció al llatí d'obres cabdals en àrab i en grec. Les còpies es feien sobre pergamí i es decoraven amb unes il·lustracions anomenades miniatures. Oliva va invertir les riqueses de què disposava a adquirir llibres molt preuats, els còdexs. D'aquesta manera, la biblioteca de Ripoll va passar de tenir 100 llibres a triplicar aquesta xifra i va arribar a ser una de les més importants de la península.
Entre els llibres que es van crear a l'escriptori de Ripoll en temps d'Oliva, hi ha dues bíblies bessones que cal comptar entre les obres mestres del romànic català. La primera és la Bíblia de Ripoll, que avui es conserva a la Biblioteca del Vaticà. I la segona es diu Bíblia de Rodes, perquè l'abat Oliva la va regalar al monestir de Sant Pere de Rodes quan es va consagrar la seva església. Aquest exemplar va ser robat al segle XVII per un mariscal de l'exèrcit francès i per això ara és a la Biblioteca Nacional de França. Les dues Bíblies són dos grans tresors.
Germans, torno a marxar uns dies.
On aneu, abat Oliva?
A Roma un altre cop. He demanat audiència amb el papa.
I quin és el motiu?
Fa anys que fem les coses molt ben fetes i em penso que això serà ben vist pel Sant Pare. Voldria aconseguir més butlles per als nostres monestirs i, si pot ser, que ens concedeixi la custòdia d'algunes relíquies de sants.
Caram, tireu molt amunt, vos.
Espero no estar pecant d'excés d'ambició o potser de supèrbia, però em penso que créixer d'aquesta manera serà bo per a nosaltres i també per als creients del país.
No hi patiu, abat. Si algun d'aquests pensaments que teniu és pecat, jo mateix us confessaré.
Ah!
Oliba va tornar a Roma amb les butlles i relíquies, però no només això. També va aprofitar el viatge per contractar mestres d'obra del nord d'Itàlia que el van acompanyar carregats d'eines per tallar la pedra, pinzells i pigments de tots colors. Així va arribar a Catalunya l'estil romànic llombard. Oliba va fer renovar l'església de Santa Maria de Ripoll seguint aquesta nova manera de construir. El resultat va ser un edifici extraordinari, amb 5 naus, 7 absis i 2 campanars. Es creu que es va inspirar en l'església de Sant Pere del Vaticà d'aquell temps.
La bona reputació d'Oliba va fer que l'any 1018, quan ell en tenia 47, fos escollit bisbe de Vic. També hi va ajudar el suport de la comtessa Ermessenda, la vídua del comte de Barcelona, que governava les seves terres, amb qui sempre va mantenir una bona amistat. Oliba tenia molta energia per seguir impulsant projectes i fent créixer l'església. Mentre va ser bisbe de Vic i abat de Ripoll, va fundar el monestir de Santa Maria de Montserrat. Aleshores, va enviar-hi un grup de monjos des del monestir de Ripoll perquè tiressin endavant aquell nou centre de culte. 1000 anys després, el monestir de Montserrat ha celebrat l'aniversari de la seva fundació i encara manté la seva essència inalterada.
Oliba també es va implicar en la construcció d'un seguit de castells defensius al llarg de la línia del Llobregat i en la reconstrucció de la ciutat de Manresa, que havia estat arrasada per un atac sorpresa del cabdill sarraí Abd-al-Malik. Eren temps en què la frontera encara era insegura. Per si això fos poc, abundaven les disputes entre els nobles cristians que es volien quedar les propietats dels clergues i pagesos.
Aquests nobles rapinyaires amb males intencions són un perill. He decidit crear una institució que els posi fre d'una vegada.
Expliqueu-nos com funcionarà, si us plau.
Es dirà l'Assemblea de Pau i Treva de Déu. La pau serà que qualsevol persona es podrà refugiar dins de les esglésies i allà no podran ser atacats. Un espai de 30 passes al voltant dels temples sempre haurà d'estar lliure de violència.
I la treva?
Estarà prohibit lluitar des de la tarda del dissabte fins a primera hora del dilluns. Així tothom podrà anar diumenge a l'església sense haver de patir per la seva vida.
Si algú se saltava aquelles regles, l'excomunicaven i li posaven una bona multa. O sigui que els nobles més violents s'ho pensaven dues vegades abans de passar-se de la ratlla. Aquella protecció de la pau va anar creixent en assemblees posteriors. El 1033, la prohibició de buscar brega ja s'allargava de dijous a diumenge i també emparava els pagesos i els seus domicilis. Aquella institució pacificadora va ser la primera llavor de les futures Corts Catalanes, un dels primers parlaments de l'Europa medieval.
L'abat Oliba va morir l'any 1046, amb 75 anys, mentre visitava el monestir de Sant Miquel de Cuixà. El dol va ser generalitzat a tot el país perquè la gent se l'estimava molt i fins i tot el papa va publicar una carta oficial molt afectuosa que va fer la volta per mitja Europa. Ja aleshores eren molt conscients que acabaven de perdre un dels pares espirituals d'aquella Catalunya que naixia. Un home molt intel·ligent i treballador, compromès amb la pau i amb la cultura, que no va dubtar a desafiar els poderosos per promoure la justícia. Sense cap mena de dubte, l'abat Oliba va ser una figura clau en la cultura catalana i europea i va fer història. Si t'ha agradat conèixer la vida d'abat Oliba, escolta el pròxim episodi de Vam fer història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Vam fer història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Vam fer història amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.